Passen 6 minuts de les 11. Un divendres més tenim la visita del Marc Compte, el nostre expert en cinema, que ens acompanya cada final de setmana per explicar-nos què es cou al món de l'art, del setè art, i quines són les estrenes destacades que podeu anar a veure a la gran pantalla. Marc, bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Escolta, avui tenim una superestrena amb majúscules molt potent.
Sí, una superproducció tenim avui.
Bé, una per adults i una per públic familiar. De fet, són dos, eh?
Sí, perquè l'altre, la Disney, també
promet.
Té cosetes, sí, sí.
Sí, sí, sí. Avui anem forts, anem valents. Es nota, no?, que estem a un mes vista de Nadal.
Sí, d'aquí a poc haurem de començar a fer el top 10 de pel·lícules per agafar la manta i veure les pel·lícules amb el Richard Gere o el qui sigui de típics de pel·lícules de Nadal.
Sí, hi ha més d'una plataforma que ja té, aquesta tria de pel·lis navidenyes o romanticones. Doncs ens hi posem, si cal, i tant que sí. Va, anem per la patum de les estrenes d'avui, que és...
Napoleón.
General, nos han descubierto. Bien.
Esperad.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Yo no soy como los otros hombres.
¡Fuera de aquí!
Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la ansiedad.
Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
Quieres ser grande. Pero no eres nada sin mí. Dilo.
Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa alimaña.
¿De quién es este país? Mío.
Contundent, aquest mío final. Està brutal. Napoleó és Joaquin Phoenix.
Aquest tràiler és espectacular. Ja, cada tràiler anava més. Al principi comença amb aquella trampa que els hi crea pels enemics, que els enfonsa el gel. Que ja crec que en pantalla grossa de cinema ja crec que pot ser espectacular. Per tant, elements a tenir en compte, efectes especials o d'acció que Ridley Scott, per tant, direcció de luxe, i Joaquin Phoenix i la Vanessa Kirby, que també fan un duet.
En parla molt bé d'ella, també.
Que, atenció que no vagi cap als Oscars alguna cosa d'aquestes, però anem a comentar una miqueta la història d'aquest personatge peculiar de la història europea i mundial. Hi ha hagut una miqueta de crítica local a França. Els francesos, amb la seva història, els agrada molt fardar d'ella, però quan els hi toques s'han posat una miqueta tiquismiquis, sí, i Ridley Scott ha saltat a defensar-se perquè comparava Napoleó amb la pel·lícula de Barbie. I això a ell
l'ha ofès
perquè ha dit frases com que De veritat, vols que respongui això? Sonarà el pitido de censura, el xiulet de censura, que vol dir que no dirà paraules gaire maques. Fins i tot els va dir que es compressin una vida.
Compreu-vos una vida, no? Sí.
I bé, va dir que els francesos no s'agraden ni ells mateixos. Això aquesta, ha estat la polèmica que ha esclatat.
Sobre, a França. Aquí no tindrem tantes manies.
Aquí ha dit que els espanyols van fer molt bé de xutar els francesos del país, quan va haver com tot el procés d'invasió i tal.
Picada d'ullet, aquí ens durem bé.
S'ha posat a tot arreu. Bé, la pel·lícula és una visió original i personal sobre els orígens de Napoleó Bonaparte i el seu ascens ràpid com a emperador, també despietat, perquè se'l veu amb aquella ambició que el caracteritzava, acompanyat de la seva dona, la Josephine de Beauharnais, que també el posarà amb els peus al terra i també el marcarà, i que bé, va aconseguir conquerir el món per intentar conquistar el seu amor, per demostrar-li que ell era el més poderós, però com va veure que no va donar resultat, va decidir conquerir amb l'objectiu de destruir-la i va acabar per destruir-se a si mateix durant el procés. Napoleó, un home fascinant, icònic en la història de França, va sortir del no-res per governar-ho tot, i si estava sent una república, per convertir-se en el seu gran líder, i també a idolatrar una mica l'imperi romà, col·locant-se la corona d'emperador.
Clar, hi ha Ridley Scott darrere, amb 85 anys, i per tant, sobretot les escenes de batalla tenen una èpica i una grandiositat brutal. En destaquen i en parlen molt bé de la interpretació de Joaquin Phoenix, també de Vanessa Kirby, que diuen que fins i tot el supera. I crítiques, o què en diu la crítica? Doncs mira, spin-off, amè popurri de sang, èpica i també llit, amb batalles impressionants i un gran Joaquin Phoenix, tot i que diuen que no és la versió definitiva, que encara falta fer una versió definitiva. Clar, en aquesta línia, altres crítiques, que és menys provocadora i valenta del que prometia, perquè hi ha hagut molt xup-xup al voltant d'aquest projecte, però amb escenes tan brillants, sobretot les de grans batalles, que acaba compensant. I deies que França ha sentat malament i un dels motius és que hi ha uns quants errors històrics. Però clar, és una ficció i el més sonat potser és que justament la pel·lícula comença que veiem a Napoleó com assisteix a la decapitació de Maria Antonieta. I això no és cert, ell no hi era. I només començar així i després algun altre error que ha comès Ridley Scott, a la millor volgut, per donar-li més èpica, és una de les coses que ha molestat més els francesos, que, com tu deies, estan picats.
Sí, sí, i ell tampoc s'endú gaire bé les crítiques.
No, ell no s'ha mossegat la llengua, no? I amb això de compra't una vida i no m'emprenyis.
S'ha creat un bon caldo de cultiu.
No sé la durada. Em temo que deu ser llargueta, no?
Aviam si t'ho puc trobar així ràpid.
Un parell d'hores segur que les fa.
2 hores 38.
2 hores 38? Què ens està passant? Ridley Scott s'apunta a la moda d'aquestes pel·lis extra llargues, XXL. En tot cas, com deia, és l'estrena de la setmana, molt i molt potent, aquest Napoleón de Ridley Scott, Joaquin Phoenix i Vanessa Kirby. I pel públic familiar tenim una altra escena, una altra pel·lícula molt i molt potent.
Wish, el poder de los deseos.
3, 2, 1... Un segundo, que recupero el aliento. Érase una vez, Rosas, un reino mágico fundado por un rey que tenía el poder de conceder deseos. Eres su guapísimo y adorado rey.
Tienes razón, soy un rey muy guapo.
¡Qué nervios! Creo que voy a explotar. Mi mejor amiga, la aprendiz del rey.
Se me cae la boca, creo que se me cae.
Asa, acompáñame. Los deseos de Rosas.
¡Hala!
La gente me da sus deseos y yo concedo los que sé que son buenos para Rosas.
¿Algunos no se concederán nunca?
Digamos que la mayoría.
¡Merecen más que...!
¡Yo decido que se merece cada uno!
Y por eso busco en las estrellas...
Deseo.
Una luz que señale mi lugar.
Nos regalas la maravilla de tu magia.
No he sido yo.
¿Qué? Anoche le pedí un deseo a una estrella. Y la estrella respondió.
¡Hablo! ¡Estoy hablando!
¿Y qué voz más grave tengo?
Creo que me acaban de amenazar.
¿Quién se atrevería a amenazarte?
No tengo palabras.
Y por eso busco.
¡Hay una traidora entre nosotros! ¡Encontrada!
¡No hay salida!
¡Pero ahí ébanos sin lijar!
Bien visto, Valentino.
Lo ha visto mi culo.
Yo empecé esto y debo acabarlo.
Dels creadors de Frozen, Disney ens porta aquest Wish, el poder de los deseos.
Wish, que commemora el 100 aniversari de Walt Disney Studios i està plena de picades d'ullet a tot el seu recorregut en aquests 100 anys d'animació.
Això farà les delícies dels fans.
Això agradarà molt. Sí. Agradarà. Sí, sí, no, perquè és que ara, així, un petit punt, el merchant que treuen de Disney és espectacular, fins i tot Tous té joies petites de, que sé, del Mickey Mouse, que dius, ostres, bueno, que agrada a tot el públic, és una fàbrica de somnis, al final.
Sí, sí, hi ha un més vista de Nadal, faran calés amb el merchandising.
Segur, segur. Anem a la pel·lícula. Com va néixer l'Estrella dels Desitjos, a la qual han recorregut tants personatges de Disney? Doncs el Regne Màgic de Roses, una illa propera a la península ibèrica, la jove idealista Aixa demana un desig tan poderós a una estrella que aquesta acaba caient del cel i s'acaba convertint en una criatura que no parla i omple de màgia tot el que toca, incloent Valentino, la cabra d'Aixa, que de sobte és capaç de parlar. Això ja és una tònica habitual en les últimes pel·lícules, que ja acaba sortint un personatge no humà, animal, o no, que no estava animat i de cop passa a estar animat. Doncs aquí tenim el Valentino. La petita bola d'energia còsmica es diu Star i al costat d'Aixa s'enfronta a un poderós enemic que és el rei Magnífic, sobirà del Regne de Roses, que té poders màgics relacionats amb els somnis, capaç de veure el desig més gran de cada persona. Però els pot extreure i per protegir-los, per protegir el regne, decideix guardar tots els somnis i concedir un únic desig un cop a l'any. L'Aixa decideix presentar-se, però veu que el criteri de selecció és una mica qüestionable, és una mica fosc.
No li agrada.
I s'hi enfronta, que escoltàvem el Tyler, que declara l'Aixa com una enemiga del regne. I bé, l'Aixa junt amb l'Star demostraran que quan la valentia s'uneix a la màgia de les estrelles, poden passar coses meravelloses.
Què hi diu la crítica? Doncs, d'una banda, que és una de les pel·lis més màgiques i entranyables de Disney, que fa justícia a ser la pel·li que commemora aquests 100 anys, que està molt bé també perquè entra en la dinàmica de qüestionament dels vells contes de fades, però, per exemple, també llegia a l'Ara, que és un producte corporatiu que funciona a mitges. Tocarà veure-la i jutjar si us convenç o no Wish. Per cert, que és de l'equip de Disney, dins de Disney hi ha molts equips creatius, és de l'equip creatiu de Frozen, dels creadors de Frozen, i he llegit que estan embastant ja Frozen 3
sí.
I 4.
Oh, molt bé, perfecte.
Dues.
Pues ja l'espero, eh?
De cop. Tu ets fan de Frozen?
Sí, sí.
Sí?
Em van encantar les dues pel·lícules, de veritat.
Sí, jo també vaig disfrutar, eh? Haig de reconèixer que també, també. Doncs busquem una altra pel·lícula. Què ens suggereixes?
Teresa.
Decidme, ¿quién sois?
Teresa.
Si es que sabéis quién sois.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Teresa, habéis sido encausada.
¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando?
Salvar vuestra alma o quemarla.
lengua hecha pedazos.
¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras se leen?
Nunca dudáis, Teresa.
Aquesta Teresa és Teresa de Jesús,
que explora la vida de Santa Teresa de Jesús, una de les monges que té més història de la religió espanyola, que va ser una monja carmelita, reformadora de l'ordre carmelita i autora d'obres de gran valor teològic, místic i literari. Aquí explora una mica el recorregut per la seva vida. Així que comença, per exemple, amb la Greta Fernández, que interpreta la versió jove de Teresa, i la Blanca Portillo, que encarna la seva versió més adulta. Per tant, bon duet d'actrius, una consolidada i una que està potencialment a l'alça. I bé, ella, la versió de la Santa Teresa de Jesús, és la dona darrere de les grans renovacions de l'Església, com deia, autora de llibres com El libro de la vida i la primera doctora de l'Església, títol que va rebre de la mà del papa Pau IV. I la pel·lícula explica el moment en què la Teresa espera pacient per ser jutjada per l'inquisidor. De les seves paraules en depèn el seu futur. Pot obtenir o bé la llibertat, o bé acabar empresonada, o morir a la foguera, com es feia en aquella època.
Destacaves el bon duet interpretatiu, fent de Teresa de Jesús jove i gran, i també és destacable la directora, que té un currículum també impressionant.
La Paula Ortiz, que amb La núvia o De la teva finestra a la meva. El guió de la pel·lícula és una adaptació de l'obra de Juan Mayorga, que té un premi Princesa d'Astúries de les Lletres, que això es pot dir molt ràpid, i gira al voltant de la figura, que també està representada a molts teatres d'Espanya.
Diuen de Teresa que la seva essència teatral, la intensitat que té i la poètica que destila, i això en el tràiler es veu de seguida, farà fora molts espectadors de la sala del cinema, o que ja no hi entraran a veure-la. I la directora, la Paula Ortiz, ha explicat que és una pel·li poc religiosa, que ella aprofundeix en altres qüestions. És Teresa, amb Blanca Portillo brillant. I ara ens portes a la sala Assasí, amb Cineclub Vilafranca.
Amb Alimañas.
Hace unos años empecé a salir con una compañera de trabajo.
¿Sabes que cuando te cases con mi hijo me vas a tener que limpiar la caca?
¿Eso te dijo?
¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
No se mueve.
¿Qué?
Mamá.
Que ya está, que ya se ha muerto.
¿Seguro?
O sea, que me han hecho venir para nada. ¿Quién coño ha dicho que estaba muerta?
Cuando te he llamado hace media hora, no se movía.
Estas cosas pasan.
Te pasarán a ti. Cuando mi madre se murió y punto.
Tenemos que vender esta finca ya.
¿Cómo vamos a venderla? ¿Y mamá?
Mamá tiene que morirse también ya.
Ya os decía yo que estos, en cuanto pudieran, nos daban la patada.
¡Abran! ¡Sé que están ahí!
Esta tía es tonta.
Os vais a enterar.
¿Se puede saber qué está haciendo?
Es que me he dejado las llaves.
Pero bueno, para haberse matado, señora.
Sí, no.
Documentación, por favor.
Soy de aquí, que soy española.
Señora, por favor.
¿Qué hace, señora?
No me jodas. Usted espérese.
¡Cago en la puta!
Mira, ¿qué hace?
Se está meando de la risa. Sabe que necesito el dinero y se mea.
Mamá no nos ha querido nunca. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie.
¿Y qué quieres hacer? Es eutanasia.
Es eutanasia.
Es hacerle un favor.
Es hacerle un favor.
Son unos salvajes. Asesinos.
Me cago en la puta. ¿Qué pasa? ¿Que entre todos queréis acabar conmigo? ¿Que viene un infarto? Me da un infarto, ¿eh?
Cállate, coño, ya con los infartos. Tanto infarto, tanto infarto.
Es que me va a dar.
No te manda.
Charraca. Sin vergüenza.
¡Marica, yo!
¡Has vivido la sopa boba de la vida pegado,
mamá! ¡Desde hace 10 años que no vivo!
¡Aquí, aquí!
¡Mira!
¡Callarse!
¿No lo hueles?
¡Yo no huelo nada!
¡El olor a la caca de mamá!
¡Hostia!
El tàndem que ja ha demostrat que treballen molt i molt bé i que funciona molt, format per Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez, està darrere d'aquestes Alimañas. Plegats l'han escrit, l'han dirigit, i com heu pogut escoltar pel tràiler, és una mica gore, divertida, surrealista...
Caòtica, d'humor.
Estracanada, total. També, també.
Sí, es collen una de les seves primeres peces teatrals, meitat i meitat, per transformar-la en la seva òpera prima. Expliquen que dos germans molt diferents entre ells, el Carlos i el Paco, acaben units per l'ambició d'heredar un edifici propietat de la seva mare, que tot i ser gran no vol morir-se i vol tenir una vida llarga i tranquil·la. En aquell lloc, tots dos tenen posades totes les seves esperances per millorar la seva precària situació econòmica.
Només he trobat un però, i és que deia una crítica, que llàstima que hi ha una certa autocontenció que no permet que sigui la salvatjada de pel·lícula que tots ens hauria agradat, no? Que s'haurien d'haver deixat anar una miqueta més.
Ma, és el punt difícil del to d'humor negre que intenta aquesta pel·lícula, que creuar les línies vermelles és molt difícil. És un joc divertit, però difícil, també.
El Jordi Sánchez escriu, dirigeix, actua i està superben acompanyat, també. I són tots.
Sí, bé, tens el Carlos Areces, la Sílvia Abril, la Lores León i la Carmina Barrios.
Quan la podem veure, Alimanyes?
Avui a les 7 de la tarda, dissabte a les 8 del vespre, diumenge a les 19 també del vespre i a les dimecres 29 a les 6 de la tarda.
I per acabar ens portes un tastet d'un avanç, no?
Madame Web.
Venga, coged vuestras cosas. Vámonos. Probemos otra vez. Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo.
Vengo para ayudarle, ¿vale?
Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo.
¡Crisis!
Hasta que un momento lo cambió todo.
¡Vamos!
Bienvenida a la Tierra de los Vivos.
No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que iba a morir. Creo que veo el futuro.
Cada vez hay más piratas en Nueva York. Cada vez hay más piratas en Nueva York.
¡Esto es una emergencia! ¡Salid del tren! Ese hombre intenta mataros.
¿Por qué?
Madame Web és la nova pel·lícula de l'univers de Spider-Man de Sony. Necessitarem una guia, una bíblia, sí, per no perdre'ns en aquests
Sony
universos.
Sony crec que ha agafat aquesta part com més psicodèlica o més alternativa o més com terrorífica, com per exemple en Venom. Pues aquí tenim Madame Web, que explica una de les històries de les heroïnes més enigmàtiques de Marvel, protagonitzat per Cassandra Web, que la interpreta Dakota Johnson, que es posa de cap a l'univers Marvel, que és una paramèdica en Manhattan que podria tenir habilitats clarividents. Per tant, veu una mica el futur, veu els records, veu coses que han passat durant el passat, no? I crea una relació amb tres joves destinades a tenir un futur poderós si aconsegueixen sobreviure aquest present moral. Aquestes tres joves estan connectades entre si i connectades amb ella. Per tant, aquí passaran moltes coses que ja anirem veient més endavant.
És curiós, com han agafat aquest personatge del còmic dels anys 80, que era una vella cega, i li han donat aquesta nova vida a través de Dakota Johnson. Ens haurem d'esperar, era un tastet, arriba el 14 de febrer. Marc, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. Encetem aquest últim repàs d'avui a les notícies en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. S'aprova un contracte per la redacció del projecte d'un aparcament al barri de la Riba. L'import total és de 6.921 euros amb 20 cèntims, IVA inclòs, i anirà a càrrec de l'arquitecte Ignasi Forcada Martorell. La Junta de Govern local del 13 de novembre de la Bisbal del Penedès, a petició de les regidories d'Urbanisme i Via Pública, ha aprovat un contracte per la redacció del projecte i direcció d'obra per la construcció d'un aparcament públic al barri de la Riba. Un contracte que inclou el projecte bàsic i d'execució, l'estudi bàsic de seguretat i salut i la direcció d'obra. La majoria dels carrers de la Riba són estrets i durant els darrers anys ha augmentat força el volum dels vehicles, tant el volum que ocupa cadascun com el nombre de vehicles que té cada família. Per aquest motiu, l'Ajuntament considera necessari augmentar el nombre de places públiques d'aparcament en aquest barri, amb un aparcament que es calcula que tindrà 58 places i que estarà ubicat entre el carrer General Romagosa i el camí al Priorat de la Bisbal, amb una superfície total de 1.618 metres quadrats. Per tot plegat, s'ha aprovat un contracte per la redacció del projecte d'aparcament, una obra que estarà acabada durant el primer semestre del 2024. El grup de dones de la Granada commemora aquest dissabte el 25N. L'entitat organitza per aquest dissabte tot un seguit d'activitats per commemorar l'efemèride, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La primera de les propostes és un taller de defensa personal femení a càrrec de Gustavo Baco, entrenador nacional de defensa personal femenina. L'activitat s'ha programat d'11 del matí a la 1 del migdia, a la Casa de Cultura. En acabar, hi haurà un petit vermut col·loqui entre les participants. A un quart d'8 es podrà seguir l'espectacle ImproSketch, a càrrec de Sandreta Power i Sandra Sass, a l'Auditori Centre Cívic. I a 9:15 es compartirà un sopar de carmanyola i bingo musical, amb premis, gràcies a la col·laboració d'establiments del poble i a càrrec de DJ Rosario. Aquest dimecres s'ha presentat la desena edició del Festival Músic Veu, que enguany estarà dedicat a la investigació de l'ELA, amb diferents actes arreu del territori penedesenc. 14 concerts, un monòleg i un sopar solidari que ompliran 7 mesos de cultura musical i escènica en la desena edició del Festival Músic Veu, que enguany estarà dedicat a la investigació i cura de l'ELA. El festival, gestionat per la Fundació PINAE, s'ha presentat aquest dimecres al Fòrum Verger Balaguer, en un acte on han participat Joan Melero, director de PINAE, Anna Rigola, representant de l'acció social en benefici de l'ELA, i l'artista Nina, també pedagoga. En aquesta edició, les actuacions estan programades del 14 de gener fins al 22 de juliol. Els indrets del festival, a més, estaran repartits entre les diferents comarques de la Vegueria, per encabir les propostes musicals a un públic més ampli, per poder gaudir de nous indrets i donar a conèixer el territori penedesenc més enllà de Vilafranca. Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a través del web www.musicveu.com i també a la taquilla de l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer. El Pla del Penedès organitzarà aquestes festes de Nadal la primera edició d'un pessebre vivent obert a tota la ciutadania del municipi. Aquesta iniciativa, impulsada des de l'Ajuntament del Pla, busca la màxima participació possible per part de tots els veïns i veïnes que podran col·laborar-hi, bé sigui com actors i actrius en el pessebre o donant un cop de mà en la coordinació i la logística de tot aquest esdeveniment. Tots aquells interessats en formar part del projecte i omplir tots els carrers i places d'esperit nadalenc poden enviar un correu electrònic a l'adreça garcia.msrr@diva.cat o bé enviar un WhatsApp al número 615-389-127.
Seguim quan passen 6 minuts gairebé de 11:45. Acabarem el Penedès en xarxa amb la gent del detall. Una agenda que comencem explicant els actes amb motiu del 25N que es duran a terme a Llorenç del Penedès. I per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs efectivament, Sílvia, parlem del 25N i és que demà, dissabte, tindrà lloc a Llorenç del Penedès aquest acte comarcal amb motiu del 25N. Per això en tenim a la regidora de Cultura de Llorenç del Penedès, l'Eva Rafecas. Molt bon dia, Eva, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, Lourdes, gràcies.
Em sembla que la primera vegada que t'entrevisto.
Sí, crec que sí.
Sempre hi ha una vegada per tot en aquesta vida.
Sempre, sempre.
Bé, nou mandat, noves carteres, tu venies de l'anterior mandat, en aquest cas, però ens centrem en aquest acte pel Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències envers les Dones, que sereu seu vosaltres de tota la comarca. Com és que es va decidir que fóssiu vosaltres?
El Consell Comarcal es va posar en contacte amb nosaltres i nosaltres no teníem cap problema en fer aquest acte i, per tant, vam acceptar la proposta del Consell. Si no m'equivoco, em sembla que és un acte que el Consell va passant cada any de poble en poble, sempre i quan no el vulguis realitzar, i ja t'ho dic, nosaltres no vam tenir cap problema i el farem demà aquí a Llorenç.
Què és el que ens espera? Perquè sí que estem acostumats a que es fan moltes obres de teatre últimament per tal de commemorar aquest dia. Vosaltres, en aquest cas, i venint del Consell Comarcal, què és el que fareu?
Tres quarts de 12, l'alcaldessa, la Montse Ventosa, ens llegirà el manifest. I després a les 12 hi haurà microteatre, exacte. O sigui, es fa molt de teatre, però nosaltres fem molt de teatre.
Molt bé.
Farem un microteatre, fem una obra de microteatre que es diu First Round. La vida és com un ring de boxa i de la companyia Les Frites. És una obra molt curteta, durarà encara no 40 minuts, és microteatre, per tant no es farà llarga i serà, bueno, en principi és bastant divertida, bueno, entre crua i divertida, no? Vull dir que explica els temes molt crus, però amb una mica de gràcia. I després d'això, de l'obra de microteatre, a les 12, cap a 3:15, hi haurà un col·loqui amb elles, amb les actrius i el públic. Es podrà parlar de tots els temes que han parlat i que ha sortit a l'obra. I després, una vegada acabi el col·loqui, farem un vermut popular per tots els assistents. Mm-hmm. I això són els actes, en principi, que organitzem aquest any, el 25N, junt amb el Consell Comarcal.
Abans deia el tema del teatre. Potser hem canviat una mica la perspectiva, no, de fer tallers de defensa personal cap a la part d'obres de teatre, que darrerament les hem vistes molt en els darrers anys. Per què creus que ha canviat? Perquè, a més, tu ets dona de teatre. Havia de dir-ho, Eva, perdona'm.
No, ja està bé, home, jo crec que en un poble com a Llorenç, en el qual tenim dos grups de teatre, jo crec que és essencial que fessin teatre, no? Sí que és veritat que nosaltres fa uns anys vam fer cursos de defensa personal i bueno, també tenien el seu públic, també tenien el seu èxit, però crec que hem d'anar canviant també les activitats que realitzem, no pots fer cada any la mateixa activitat. I tenia, bueno, jo crec que aquesta obra de microteatre pot estar divertida. I Llorenç és un poble en el qual el teatre agrada molt i penso que pot funcionar molt bé, també.
Clar. A més, suposo que el col·loqui, pel que m'han explicat de Les Frites, són molt potents, pel que he anat sentint. El fet de fer el col·loqui amb dones i que et posin davant en el mirall, doncs aquesta xacra de la violència vers les dones, suposo que també fa rumiar una mica, no? Que no passa un taller de defensa personal, que és un moment dirigida a dones, i aquí obriu més el ventall de públic.
Sí, jo crec que sí, i el fet de que dius, l'obra és molt crua, bueno, és molt dura, però o encara des del punt més divertit, no? Entre cometes, eh? I el fet d'haver-hi un col·loqui després, jo crec que ens ajudarà molt a entendre exactament com està la situació i el que elles han volgut explicar. I a veure com funciona, espero que bé. Ens preocupa una mica el fet que sigui dissabte, també t'ho haig de dir. Aquí a Llorenç fem els actes més el diumenge al dematí que no pas el dissabte al dematí. No. Però espero que la gent respongui, sincerament, ho esperem.
Perquè a tu t'hauria agradat, com a regidora de Cultura, a fer-hi alguna cosa més o com ha estat el procés?
És que és un acte organitzat entre les regidories de Benestar Social, de Joventut i de Cultura. Uh-huh. Parlo jo perquè, clar, no podem parlar les altres dues. Totes tres seria complicat, eh? Però que se'ns hagués agradat fer alguna cosa més... A vegades intentes fer coses més reivindicatives, és més cert, és cert, eh? Intentes fer coses més reivindicatives, però a mi em sembla correcte l'acte, em sembla correcte. I després... Bueno, és això. Acabem fent el vermut una mica popular per animar la gent també a venir, perquè sempre que hi ha menjar sembla que la gent s'apunti més als actes. I després també hi haurà música. No m'he descuidat de dir-ho que hi haurà música. Mm-hmm. No, jo crec que aquest any ja està bé, els actes. La qüestió és organitzar actes i la qüestió és reivindicar-ho. Mm-hmm. I de cara a l'any que ve ja mirarem d'organitzar segurament molts actes més.
Com a dona, com a regidora, es parla molt de la bretxa salarial, del sostre de vidre. Estàs d'acord en que seguim tenint un problema les dones amb respecte o en diferència amb els homes?
Sí, clar, totalment. Jo crec que és molt evident que hi ha una diferència amb els sous i hi ha diferències amb el tipus, a vegades, de comportaments dintre de les feines. Jo crec que la diferència hi és. I l'altre dia parlàvem del tema de les equitats, no? dels cossos públics. Mm-hmm. I hi havia molts homes en una conversa que estaven molt en contra del tema de l'equitat, no? Perquè ells voldrien igualtat i no equitat. Yeah. I jo els hi vaig acabar dient que ara mateix necessitem equitat per aconseguir la igualtat. Yeah. I una vegada estiguem iguals, llavors ja tots iguals. Però si no aconseguim, si no posem ara mateix equitat i aconseguim que les dones tinguin el mateix nivell i aconsegueixin els mateixos llocs de treball i aconsegueixin els mateixos llocs de poder, serà molt difícil de poder arribar a una igualtat.
Yeah. Seguim amb una xacra important, que és el fet de la violència de gènere, que és la violència envers les dones, en aquest cas, que és el cas comemora el 25N, enguany 52 dones que novament han mort a mans de les seves parelles, en aquest cas. Uh-huh. Déu-n'hi-do, no?
Sí, jo ho trobo escandalós. Ho trobo escandalós, sincerament. I a vegades em sap greu perquè a vegades són casos que et toquen a prop i tampoc ho has pogut evitar. I el que sí que demanaria amb la gent és que si ho noten o si ho veuen és que ho denunciïn, com més aviat millor, perquè jo crec que una dona a vegades posada dins d'aquest cercle de violència no n'és conscient del que li està passant, saps? Mm-hmm. I necessitem l'ajuda de tothom, i de familiars, d'amics, de gent que pugui notar o pugui veure que existeixen aquestes violències, de denunciar-ho i de sortir una mica d'aquesta roda de violència que moltes vegades les dones es veuen implicades, no?
Uh-huh. Tu que tens canalla, jo he anat veient per les xifres, que al final semblen molt fredes les xifres, que cada cop hi ha més masclisme entre joves. Sembla curiós quan ells tenen tota la informació del món i nosaltres que no la teníem, sembla que vagi minvant i ells... No sé què està passant amb els joves.
No ho sé, és complicat. Sí, sí que és veritat que tinc canalla, però encara és una mica petitet. Bé, petitet, ara té 13 anys. Jo crec que és una educació que s'ha de fer a casa, no? Del respecte. Uh-huh. I hem d'entendre que hi ha d'haver un respecte cap a tothom. I jo que sóc mare separada i crec que ell ha vist que m'ho he currat, o sigui, que m'ha tocat viure una vida complicada, no?, en el sentit de tirar sol endavant i això, i crec que els hi hem d'ensenyar que les dones són absolutament capaces de fer exactament el mateix que els homes i que hi ha d'haver un respecte, i que no són superiors ni molt menys. Mm-hmm. I això se'ls ha d'ensenyar des de casa, sobretot.
Important això que comentes. Eva Rafecas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Fem una crida perquè tothom demà vagi cap a Llorenç del Penedès a partir de 11:45 del matí per veure el manifest i la microobra de teatre i el posterior col·loqui. Uh-huh. I aquest vermut popular que hi haurà posteriorment.
això, espero que vingui el màxim de gent possible i que ho puguem disfrutar. Ah, diu una cosa, que no he pensat a dir-la. Si fa bon temps es farà a l'exterior, en el cas de que fes mal temps, ho faríem a dins la Casa de Cultura de Llorenç. Si no, es farà als jardins d'Oriol Martorell, que són els jardins que queden al costat de la Casa de Cultura.
Perfecte. Yeah. Doncs fins demà, Eva. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Lourdes. Ens veiem.
L'activitat que us recomanem a Ràdio Vilafranca és per dimarts vinent, quan tindrà lloc la tertúlia del CEPVI, el Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola, a l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca. Us convidem a assistir-hi, tot parlant amb la seva presidenta, la Sòsic Darné. Bon dia.
Bon dia.
Dimarts vinent acabeu el cicle de tertúlies 2023, centrant-vos, aquest és el títol, en el mosaic agroforestal i el risc d'incendi.
Sí. El mosaico agroforestal era el tema de todo el ciclo de las tertulias que hicimos. Habíamos hablado de... Bueno, he venido aquí, además, para hablar de la primera tertulia, que era sobre todo el tema de la economía ligada al bosque.
Al ramats.
Y después hemos seguido con la segunda tertulia, en la cual pensábamos más en cómo recuperar esta economía con los servicios ecosistémicos, ¿no? Cómo la ciudadanía también tenía cierta responsabilidad a la hora de mantener todos estos espacios, porque
sí, recordo que deies, si anem a buscar bolets, si sortim a caminar a la muntanya, si collim espàrrecs, estem fent un ús d'aquest espai i potser hauríem de contribuir, no?
Sí, sí, és el tema que està en la mesa ara, perquè hi ha cada vegada menys gent per cuidar tant de les zones agrícoles com de les zones forestals.
I la darrera tertúlia, la d'aquest dimarts, és pel mosaic agroforestal. Què és exactament el mosaic agroforestal?
El mosaic agroforestal és el paisatge tradicional del Mediterrani que encontramos tanto en la costa sur de Francia como aquí en Cataluña, que es esta mezcla de bosques más bien de pinos y de pequeñas montañas y que están altercados con zonas de agricultura y también con ramadería, ¿no? La ganadería extensiva que está ligado a toda la tradición de transhumancia que ha permitido desarrollar este paisaje tan peculiar, tan tradicional. Aquí en el Penedès, pues no sé, yo pienso mucho en el Pla de Manlleu, ¿no? Que aún tiene este aspecto, aunque nos faltan los pastores ahí también. Pero este tipo de paisaje tradicional que nos gusta tanto.
I afegeixes un altre ingredient, un altre component, que és el risc d'incendi. I clar, a mi em xoca que a final d'any, quan ja hem superat la campanya d'estiu, que ha estat difícil i duríssima, i ja no patim, ara ens presentes aquest risc d'incendi, si no n'hi ha, no?
Bueno, sí, aún hay. Además, con el aire y con la sequía que sufrimos desde hace ya 3 años, los suelos están muy secos, pero también la vegetación está súper seca y aún hay este riesgo. Estamos a nivel 3, según los días de riesgo de incendio, según el mapa de la Generalitat. Y bueno, va y viene en función de la humedad que hay en el aire, pero todavía existe este riesgo y sobre todo hemos pasado un verano de miedo. No hemos tenido incendio aquí, por suerte.
Por sort, sí, hem tingut molta sort.
Sí, muchísima. Y entonces la gente se ha relajado un poco, ¿no? Porque es verdad también que la ciudadanía tiene como más conciencia y la ciudadanía ella misma ha dejado de pasear los días de mucho riesgo en verano y yo creo que esto es todo un éxito. Yo creo que nos podemos felicitar a todos, ¿no? De poder bajar así el nivel de riesgo. Pero no obstante, estamos en la situación, es un polvorín que tenemos alrededor. Entonces hay algunas políticas que están ahora, se están desarrollando en toda la Diputación de Barcelona y concretamente en la Mancomunitat Penedès Garraf hay una persona que se llama Gemma Juncosa, que ella es muy activa y que ayuda mucho a la organización de las propiedades forestales con asociaciones y que permite aprovechar al máximo las ayudas que vienen de la Diputación de Barcelona. Yo sé que hay muchas bodegas de por aquí que ahora han entrado en este tipo de programa que ha permitido acceder a ciertas ayudas y vemos los bosques como un poco más cuidados, ¿no? Alrededor de nosotros. Pero bueno, el tema sigue importante. Y entonces en esta tertulia tenemos la gran suerte de poder contar con la Ana Morguda, que es de la Diputación de Barcelona, que nos va a explicar cuál es la política ahora en vigor y cómo quieren enfocar las campañas que vienen, de los años que vienen. Tenemos al Marc Arcarons, que él representa el Ramat, ¿no? Porque también representa Ramas de Foc, que es una iniciativa de la asociación de la Fundación Pau Costa, que promociona esta ganadería extensiva para cuidar de los bosques y el silvopastoralismo, ¿no? Y también tendremos a Eric Bartra, que es del Incavi, que conocemos bastante por aquí, que se mueve mucho por nuestro territorio.
Y comunica muy bien.
Sí, sí, sí. Y que él además tiene una finca en el Garraf, es decir, que el incendio lo ha vivido de cerca varias veces y tendrá esta capacidad de hablar, ¿no? De cómo manejas una finca en este tipo de situación. Y sobre todo tenemos en introducción a la Marta Serra, que ella es del Centre Tecnològic Forestal, que tiene todo un recorrido como geógrafa trabajando sobre el tema de gobernanza de los espacios forestales y del riesgo de incendio. Y entonces nos hará una introducción específica para el PNDES, porque han tenido la oportunidad de hacer un estudio para la veguería PNDES a petición de la Generalitat, que no ha sido publicado, no es un estudio público.
Es inédito, encara.
Sí, 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 porque es algo que se había... Es como una consulta que han hecho, pero ella sí que ha mirado y ha analizado de cerca el PNDES y podrá darnos esta visión específica de nuestro territorio y de los retos que tenemos por delante para el PNDES.
Doncs, si us interessa, la Marta Serra obrirà aquesta tertúlia.
Sí.
6:45 en punt podem sentir la diagnosi que fa pel Penedès, no?
Sí, exactamente. La diagnosi catalana, pero sobre todo el Penedès, yo creo que es una suerte de contar con esta gente aquí para poder explicar la situación en la cual estamos y lo que podemos hacer o lo que podemos esperar para los años que vienen. No tenemos muchas ocasiones de tenerles en nuestro territorio y sobre todo de tenerles cerca para poder hacer las preguntas que queramos. Las fórmulas de tertulia, realmente la idea es que todo el mundo pueda hacer las preguntas que quiera y entonces os invito a hacer estas preguntas.
Ara parlaves de la fórmula que acostumeu a utilitzar i bàsicament és una primera intervenció de cadascun dels ponents, una mica de taula rodona i després s'obre ja, es dona el micro als assistents?
Sí, la verdad es que lo intentamos hacer la presentación es lo más corto posible. La Marta hace una introducción de 10 minutos en lo cual sí que entra un poco más en detalle y plantea la situación y después yo hago una presentación muy corta de los diferentes ponentes porque queremos dar un máximo de espacio al debate. Primero un debate entre ellos, por especialistas, expertos, y después un debate con toda la sala. Y por eso invito a la gente a venir, porque el público es importante para poder sacar un máximo de información y poder disfrutar de su presencia.
Si et demano spoiler, ¿ens hem de preocupar pel que pot passar aquests propers anys?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el Mac Castaño le hemos visto en los medios varias veces y él siempre dice lo mismo, ¿no? Que estamos en una situación en la cual el cambio climático aumenta el riesgo de sequera. Es lo que tenemos ahora. Es que realmente
somos conscientes, sí.
No tenemos la lluvia suficiente. Ahora los árboles aún tienen hojas, muchos de ellos, es decir, que siguen chupando humedad en el suelo y no llueve. Entonces, la situación incluso durante el invierno, a pesar de las temperaturas bajas, está empeorando poco a poco. Y es verdad que podremos quizá, gracias a tecnología, tener un poco de agua en nuestro grifo, desalinizando el agua del mar, por ejemplo, pero no tendremos para regar todos los bosques y entonces es un problema muy grave. Y entonces el riesgo aumenta, un riesgo cuando hay olas de calor que puede ser un incendio más fuerte, ¿no? Aún más fuerte e incontrolable. Es lo que tenemos que evitar. Por eso el tema del mosaico agroforestal es tan importante, de encontrar soluciones para mantener este mosaico y no tener una continuidad de bosques que haría un incendio incontrolable. Es esto que está en la mesa.
Un mosaic agroforestal que està en mans privades, per tant, calen aquestes ajudes a les quals al·ludies a l'inici, no?
Sí, 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 no hay secreto.
Perquè fan aquest paper de guardians, entre cometes.
La parte económica es crucial, es evidente. Entonces, o son ayudas o hay posibilidad también de mantener ciertas actividades porque nosotros como ciudadanos nos importa y queremos consumir productos que vienen de estas tierras. Yo pienso en los vinos que están producidos en las terrazas y yo pienso también, por supuesto, en la marca Ramas de Foc que promociona, ¿no?, este chai que viene de estas, bueno, de estas producciones más éticas. Y esto pues lo podemos hacer también como consumidor. Necesita nuestro apoyo.
El nostre granet de sorra.
Sí, exactamente.
¿Qui creus que pot gaudir d'aquesta tertúlia dimarts?
Pues yo creo que cualquier persona que vive una urbanización ya de entrada.
Per exemple, hi ha moltes al Penedès, és veritat.
Sí, sí, porque no sé si os recordáis del incendio de Pont de Vilomara hace 2 años, pues la urbanización que estaba al lado del pueblo estaba en primera línea y lo he sufrido muchísimo. Y cuando hablas con la gente ahí, porque he tenido la oportunidad de encontrar gente y hacer debates ahí, pues ves que la gente de repente se interesa por todo el mantenimiento del bosque. Y yo creo que hay que interesarse por esto antes que pasará. Entonces yo creo que toda la gente que vive en urbanizaciones o que le gusta pasear por el bosque tendría que estar interesada.
La cita és dimarts que ve, darrera tertúlia del cicle de tertúlies d'aquest 2023 del CEPBI, a 7:15, a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb el rerefons del mosaic agroforestal i el risc d'incendi que continua viu, malgrat hem deixat l'estiu enrere. Sòsic Darné, gràcies per acompanyar-nos avui. Per cert, l'any vinent tocarà congrés, no?
Exactamente, tocarà el congrés per la primavera. Y aún lo tenemos que acabar de definir, pero sí que estará en la mesa el tema del cambio climático, el cambio de los paisajes y seguiremos algo con el agua también porque la sequera está.
Doncs en seguirem parlant aquest 2024. Gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies.
Toca acomiadar-se. Acabem aquest divendres 24 de novembre al Penedès en xarxa. Tanquem setmana. Recordeu els 4 consells que us hem donat per al Black Friday i el Cyber Monday. No hi caigueu de 4 potes i bon cap de setmana.